En marxa el servei de socorrisme a les platges de l'Escala. El servei s'ha posat en funcionament després dels problemes generats durant la licitació feta fa 9 mesos. La cobertura és la mateixa que en temporades anteriors, amb recursos pel bany adaptat a la platja de Riells. L'onada de calor tocarà sostre avui amb registres que vorejaran els 40 graus. El punt àlgid de l'onada de calor fa activar les restriccions i les alertes per perill d'incendi. Controlat l'incendi de les Gavarres després de 4 dies cremant i amb 2.200 hectàrees afectades. Els bombers el van poder donar per controlat ahir al vespre. Els pressupostos de la Generalitat inclouen gairebé 600.000 euros d'inversió a l'Escala. La partida pressupostària del govern català es destinarà a la construcció d'una rampa al Museu Arqueològic d'Empúries, l'adequació de la instal·lació de subministrament d'aigua al municipi i l'habilitació de l'urbanització de la Closa del Llop als terrenys de l'Incasòl. Aquest últim projecte concentra més del 50% de la inversió. I al temps, l'onada de calor toca sostre avui amb registres que vorejaran els 40 graus. Demà, més xafogó. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 8 de juliol. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Una caminada pel barri vell de l'Escala, tot repassant la seva essència més marinera. Quina és l'història de l'Alfolí de la Sal? Quantes barques hi havia varades a la platja? Quin és l'origen del poble? Un recorregut, en final, a la Casa de Pescadors de Can Cinto Xuà. Tots els divendres, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, per un preu de 6 euros i amb inscripcions prèvies a inscripcions.lescala.cat. Rutes d'estiu del Museu de l'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on intentarem parlar de les temperatures tòrrides que estem vivint aquests dies i que sembla que va per llarg, perquè diuen que estem en aquesta segona onada de calor, però sembla que no hem sortit mai de la onada de calor. Després sabrem o coneixerem de primera mà un transatlàntic italià que s'anomena Ciro, li deien el Titànic de la Mediterrània. Ens donaran més detalls d'aquesta embarcació des de les costes del Maresme. I acabarem el programa d'avui al Delta de l'Ebre fent diverses activitats. Estem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Aquests dies estem vivint temperatures tòrrides, ho hem comentat durant tot el programa, i sembla que ens veiem immersos en la segona onada de calor, però la sensació de la ciutadania en general és que vivim en una eterna onada de calor des de que va començar pràcticament el mes de juny. De tot plegat en volem parlar amb Javier Sigró, investigador del Centre for Climate Change, Extrems Climàtics i Tendències de Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem afirmar que vivim en una eterna onada de calor?
Bueno, es lo que la sensación que nos dona, ¿no? No es una eterna onada de calor, pero son onades de calor que cada vez duren más y que son más persistentes y más habituales. Pero desde así.
Perquè en aquest sentit també hem de dir que per molt que ara haguem passat dues onades de calor, des del mes de juny pràcticament superem la temperatura mitjana que hi hauria d'haver per a aquesta època, no?
Sí, estem molt pel damunt. Hi ha dies que no es consideren onada de calor perquè hi ha una definició molt estricta de lo que és onada de calor i no tots els dies o tot el conjunt de dies la superen, però realment portem unes setmanes en una dinàmica de temperatures molt al damunt del que seria normal per l'època de l'any, que ja és una temperatura càlida, la normal per finals de juny, juliol, però estem per damunt i sembla que això no té ganes de fluixar de moment.
Molt per damunt vol dir que alguns dies hem estat fins i tot gairebé 10 graus per sobre.
Bueno, en zones d'interior, sobretot, efectivament, i aquí a la costa una mica menys, però estem pel damunt.
Té alguna explicació, això? Parlem molt del canvi climàtic, etc., però té alguna explicació perquè tinguem ara aquestes temperatures tan elevades?
Bueno, ho has dit molt bé, resumint, hi ha una contribució important del canvi climàtic, és a dir, el nostre clima està evolucionant com a un clima més càlid, i això fa que, bueno, tinguem una dinàmica atmosfèrica que afavoreix aquesta estabilitat atmosfèrica, que afavoreix aquestes entrades d'aire molt recarregat, molt recalentat, procedent del sud d'Àfrica, del nord d'Àfrica, i, a més, amb un mar mediterrani cada vegada més calent, que fa que aquestes temperatures no baixin tant per la nit, per tant, tinguem nits més xafaoses, nits més tòrrides, i que, diguéssim, el dia comenci amb un nivell de calor acumulat ja superior al que era habitual doncs, fa unes dècades.
Ara anirem a això del mar calent, però no sé si ens haurem d'acostumar o anant acostumant en aquestes temperatures, perquè precisament, ho deies, anem cap a un clima més càlid. Això serà els nostres estius?
Doncs, malauradament, tot apunta a que així serà. És a dir, aquestes temperatures a l'alça fa, com comentàvem, dècades que estan incrementant-se. Les onades de calor s'estan incrementant també en freqüència, en durada, en intensitat, i el que abans era una situació excepcional i que es produïa molt de tant en tant, doncs ara la tenim encadenada molts dies i durant pràcticament 3 o 4 mesos.
Durant pràcticament 3 o 4 mesos, vam començar el juny, vol dir que podem allargar perfectament fins a l'octubre, a principis de novembre, com ha passat ja altres anys.
Bé, estem registrant onades de calor ja pràcticament entre el juny i el setembre, efectivament.
I això, què suposa, ja més enllà de la calor, què suposa per la biodiversitat, per nosaltres? Entenc que el nostre sistema, el nostre cos també es veu una mica estressat per tot això.
Sí, evidentment, aquestes altes temperatures, combinades de vegades també amb humitats relativament elevades, doncs estressen tots els organismes vius, i nosaltres inclosos. Malauradament, de vegades hi ha gent que pateix cops de calor, que poden acabar doncs amb seqüeles greus o inclús la mort, com ha passat en alguns casos recents. I tot això també té un efecte sobre el territori que també estem veient aquests dies, que és doncs una proliferació d'incendis forestals que doncs estan diguéssim molt relacionats doncs, amb aquesta sequetat de la terra, amb aquestes altes temperatures i en general amb la sequetat de l'ambient.
No ens afecta només a nosaltres aquí a Catalunya. Hem de dir que tot això també està afectant a la resta d'Europa i que en alguns punts d'Europa, com pot ser, per exemple, Holanda, la zona dels Països Baixos, etc., França, viuen també temperatures molt càlides que no estan gens acostumats.
Sí, aquestes entrades, aquestes bombolles d'aire càlid que hem patit les darreres setmanes han afectat a bona part del continent europeu, sobretot a la part més occidental, i doncs, bueno, són països on realment s'han batut rècords. A Dinamarca, per exemple, han batut el seu rècord absolut, que eren 36 graus, i a molts indrets, doncs, a França han superat els 40 graus, a Alemanya, i això en uns territoris, doncs, on habitualment les temperatures són molt menors, doncs, ha provocat, doncs, que carreteres es fonguessin, que els rails dels trens, doncs, també es facin malbé per l'excessiva dilatació, etc. És a dir, una sèrie de conseqüències que nosaltres no patim aquí perquè ja tenim aquestes infraestructures més adequades a les temperatures, però que en aquests països més al nord d'Europa, doncs, malauradament, s'hauran de començar a acostumar.
Això t'anava a preguntar, no sé si s'hauran de començar a acostumar o simplement això ha sigut un fet puntual que es pot repetir, però que no vol dir que sigui la tònica i la tendència de l'estiu.
Segons el més probable és que s'hagin d'anar acostumant. Ara mateix a França s'havia publicat un estudi sobre les onades de calor des de meitat del segle XX fins ara, i més de la meitat de les onades de calor havien sigut en els darrers 15 anys, no? De 75 anys, la meitat havien sigut els darrers 15 anys. Això el que indica, doncs, és que en aquest cas a França, doncs, les onades de calor s'havien incrementat considerablement, el mateix que està passant aquí i a altres països europeus.
Aquests països també, ara ho comentaves una mica per sobre, però hem de dir que d'alguna manera no estan preparats a aquestes calorades. Per ells és com tot molt nou, així com nosaltres ja n'hem patit més i sempre ha fet més calor aquí en aquesta zona del sud d'Europa.
Sí, bueno, nosaltres patim quan tenim una nevada excepcional, no estem preparats per la neu i ens col·lapsem, i aquests països no, però diguéssim, nosaltres sabem tractar molt millor les altes temperatures, estem més acostumats, i en canvi ells no. Per tant, els extrems climàtics, quan se surten de l'habitual, afecten a territoris que en aquest cas, doncs, ni les edificacions estan preparades, ni disposen de sistemes de refrigeració, etcètera, que fan que ni estan acostumats a nivell de salut a suportar aquestes temperatures. Això provoca que l'impacte d'aquestes situacions no sigui més alt.
En aquest sentit també comentaves que a les zones de costa, aquí per exemple a Tarragona, però també a la Costa Brava o en altres zones de costa, el mar està calent, no?
El mar està calent, ara, per exemple, aquí al port, avui al port de Tarragona ens indica ja més de 28 graus, és una temperatura ja més típica de finals de juliol, començaments d'agost, que no pas de començaments de juliol. I, en general, tot el Mediterrani està diversos graus pel damunt del que seria normal. Cosa que tampoc és estranya, portem diversos anys amb un mar mediterrani a l'estiu extremadament calent, amb aquestes onades de calor marina, que s'anomenen, i bueno, això no té pinta de que vagi a disminuir. Recordem que calentar l'aigua costa molt, és a dir, se necessita molta energia per calentar l'aigua, per calentar un oceà o un mar, com el Mediterrani, i per tant que se refredi també necessita molt de temps, i de moment no està per la labor.
Tot i això, hem de dir que aquest any l'aigua no havia començat tan calenta, perquè l'hivern al final ha sigut càlid, però no ha sigut tan càlid com els hiverns passats.
Efectivament, hi ha alguns mesos que han sigut càlids, alguns altres mesos han estat més dintre del normal, però de totes maneres la calor acumulada als mars i als oceans, encara que no noti en la temperatura superficial, s'acumula en tot el conjunt del volum d'aigua i podem tindre situacions en les que tinguem ascendència de corrents més fredes o més càlides que modifiquen la temperatura de la superfície, però al final l'acumulació de calor que es va produint està ahí i va creixent any rere any. I per tant, el potencial d'altes temperatures i l'estocatge de calor que té el mar cada vegada és més gran.
Això pot provocar que d'aquí uns anys sigui gairebé impossible o molt difícil aquest contrast tèrmic que estàvem acostumats entre el dia i la nit?
Realment ara sempre tindrà un contrast tèrmic entre el dia i la nit i si anem cap a zones d'interior més acusat, però en aquestes zones del litoral arran de mar, doncs realment les temperatures, les mínimes nocturnes, doncs se van enlairant. També s'enlairen les màximes diurnes i per tant se va mantenint una certa tendència paral·lela en aquest sentit.
La tendència del mar és això, no? Que sigui cada cop més calent, no hi ha previsió, vull dir, és molt difícil que baixin les temperatures. I a més el Mediterrani, que és un mar que és més estancat.
Sí, a veure, els oceans i el mar Mediterrani estan acumulant calor. El 90% de la calor excedent que provoca el canvi climàtic, que al final el canvi climàtic és aquest desajust entre l'entrada i sortida d'energia del planeta, doncs s'està acumulant als oceans, pràcticament, com dèiem, la quasi totalitat, més del 90%. I aquesta calor, doncs, ha fet que la temperatura del Mediterrani, no ara, sinó des de fa més de 40 anys, doncs s'hagi anat incrementant més de 2 graus centígrads en el conjunt del Mediterrani. Bé, portem dècades calentant el Mediterrani, tots els indicadors el que ens diuen és que aquestes temperatures continuaran incrementant-se, igual que es continuen incrementant les temperatures de l'aire, que són les que habitualment mesurem amb el termòmetre.
És exclusiu del Mediterrani o també passa, per exemple, a l'Atlàntic? L'Atlàntic diria que també està prou calent.
Sí, no és exclusiu del Mediterrani. L'Atlàntic està patint un calentament important. Tots els oceans en general, sempre hi ha zones que poden tindre un cert refredament, però la major part de la superfície dels oceans està incrementant la seva temperatura.
Ja per anar acabant, la previsió, si mires el temps a relativament curt termini, és que les temperatures segueixin a l'alça, potser no es determinarà onada de calor, però d'aquí a diumenge, a dimarts que ve, no es preveu baixar dels 30 graus. Entenc que ens hem d'imaginar tot l'estiu així?
Les previsions meteorològiques que se solen fer a una setmana o 10 dies com a molt, el que ens indiquen és que efectivament continuarem amb les temperatures molt elevades, baixant una mica de divendres, dissabte i diumenge tornant a repuntar i continuarem en situació o entrarem en una nova onada de calor si tanquem aquesta com la segona, entrarem en una tercera onada de calor per la propera setmana, que ben bé de moment tot apunta que arribaria al seu punt àlgid també entre dimarts i dijous.
Doncs ho anirem seguint, no pinta que l'estiu ens doni cap treva de moment, així que ens haurem d'anar adaptant a aquestes temperatures. Moltes gràcies, Javier Sigró, per atendre'ns aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Canviem de tema, deixem la calor, anem a parlar d'una embarcació al transatlàntic italià Ciro, conegut com el Titanic de la Mediterrani, que va naufragar el 4 d'agost de 1906 davant del Cap de Palos, a Múrcia. El vaixell que transportava centenars d'immigrants humils catalans i europeus cap a Amèrica va xocar contra uns esculls, provocant una de les pitjors tragèdies marítimes europees. Ara en descobrim els detalls de la seva història, anant cap a Ràdio Arenys, on hi ha una convidada especial, Oriol.
Doncs sí, Marina, la veritat és que volem parlar d'aquesta història, d'aquest vaixell, del Sirio, i no vull fer sol, i de fet tampoc et vull dir a qui tinc aquí al meu costat, perquè jo crec que us coneixeu, li cedeixo un micro i vull que vosaltres dues us presenteu i us escolteu, que sé que us coneixeu.
Hola, Marina, bonica!
Hola, què tal, com està vostè?
Com estem? Em coneixes, eh?
I tant, per la veu.
Mare meva, ara m'ho deia l'Oriol, que això és sorpresa, que la Marina no li ha dit res. Dic, ai, pues quina il·lu i quins nervis i quina emoció.
Ara, feia molt que no et sentíem aquí a Ronda Mar.
Pues quasi un any, Marina, quan vam acabar la temporada passada, no? Pràcticament, o sigui que... Déu-n'hi-do, fa temps.
Exacte, ens parlaràs, no? Vull dir, d'una embarcació...
Us parlaré d'una embarcació que, si no recordo malament, tu te'n recordes, segur que sí, perquè si te'n recordes de la meva veu amb un hola què tal, segur que te'n recordes de l'espai meravellós que fèiem del Cartagena a Ran de Mar. Te'n recordes d'aquell espai quincenal?
Sí, del tema d'aquesta embarcació me'n recordava de la història, d'això.
Que sí. Sí, doncs avui la reprenem i jo suposo que el telèfon ja teniu la Lola Gutiérrez, que és la gran protagonista del Cartagena Arran de Mar, i la meva companya obligada en aquesta història que avui vull compartir amb vosaltres. Oi que la tenim per aquí, la Lola?
Sí, la tenim, la pots saludar tu mateixa.
Lola, guapa!
Hola, buenas tardes.
Nos reencontramos en los micrófonos de la Arran de Mar, no con el Cartagena Arran de Mar, pero con una historia que nos motiva un montón a las dos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Una historia real, preciosa y olvidada. Tristemente olvidada.
Pues yo creo que te dejo a ti el micro para que tú expliques así a grandes rasgos cuál fue la tragedia del transatlántico genovés, el Sirio. Este año celebramos el 120, o se celebra el 120 aniversario, por eso estamos aquí. Pero igual ubicamos de qué va la tragedia, por si los oyentes no tienen tan buena memoria como Marina, y así que las personas sepan de qué estamos hablando.
Vale, perfecto, yo comienzo cuando queráis, comienzo a contarlo.
Pues ya.
Venga, pues, sí, mira, el Sirio es un barco que nace, bueno, pues al principio es un barco para la naviera mercante, ¿no? Pero se decide trasladar el en vez de ser para mercancías, para la marina mercante, deciden hacerlo como un barco de lujo. Y bueno, lo reforman totalmente por dentro. Y lo dejan para hacer viajes, para hacer cruceros. Y bueno, pues era un barco que nace más bien para hacerle la competencia a los barcos españoles que salían del puerto de Barcelona para hacer el viaje hacia América, ¿no? Y este barco pues hacía la travesía desde Génova hasta Río de Janeiro, Santos y Buenos Aires, pasando por España, claro está. Y en España, cuando llegaba a Barcelona, recogía solamente en Barcelona, tenía puerto Barcelona, tenía puerto en Cádiz y tenía parada obligatoria en La Gomera, ya en las Canarias, ya rumbo a América. Pero esta compañía se dedicaba a recoger pasaje clandestino. ¿Qué hacía? Pues por toda la costa, aminoraba la velocidad del barco y recogía pasaje clandestino. Ese dinero se lo incautaba el capitán y se lo incautaba la tripulación, y que luego lo repartía con gente, con directivos de la compañía que estaban empringados en todo este y en todo este lío, ¿no? En todo este catarro que habían montado ellos. Y así transcurren los viajes, porque fueron muchísimos, y en uno de ellos, que es el 4 de agosto, que efectivamente, como bien has dicho, Marta, será el 120 aniversario de esta tragedia, bueno, pues el Sirio, el capitán, se va a echar la siesta, el barco queda, nadie sabe, porque unos echan la culpa a otros, se cree que a su segundo de a bordo, otros dicen que no, que era el piloto, otro, total, que el barco se sube a un bajo, y bueno, este es mayor, de verdad, una tragedia terrible, porque murió mucha gente, fíjate, nunca se sabrá la cifra exacta de fallecidos por el gran número de pasaje clandestino que llevaba el barco. Además de eso, es el mayor rescate en toda la historia de la navegación española, hecha exclusivamente por civiles, ya que los pescadores de Cabo de Palos, es un pueblo pesquero, se lanzó al mar sin dudar a salvar a toda esa gente que pedía auxilio desde el puente del Sirio.
Una de las grandes diferencias, Lola, que hay con el Titanic, al Sirio se le conoce como el Titanic del Mediterráneo, y eso que la tragedia del Sirio es del 1906 y el Titanic se hundió en 1912. Con todo y con eso, los americanos son quienes son, ya los conocemos, ellos se vanaglorian de todo lo que les sucede, y el Titanic ha tenido muchísima atención a nivel de cine, a nivel de literatura, de todo tipo. Aquí eso no sucedió, pero la gran tragedia del Sirio, al margen de que a nivel de víctimas pueda ser algo tan importante como el Titanic, es justamente lo que tú avanzabas ahora, ¿no? El Sirio se hundió en la costa porque el barco chocó con las Islas Hormigas, y desde la playa se veía cómo el barco se estaba hundiendo, que tú te preguntas, ¿cómo es posible tantísimas muertes y que el rescate no llegara? ¿Qué sucedió?
Bueno, el rescate es que, mira, el barco lo que hace es que se sube a un bajo, que es de 200 metros, que en algunos lados, como tú bien dices, se le conoce como las Islas Hormigas, están fuera del mar 9 metros, 6 metros, pero en otros lados es una trampa mortal porque están a 3 metros de profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la persona tomó conciencia de que la playa estaba cerca, pensó que era gente para recoger y se desvió. El que no llegara la ayuda, pues eran las 4 de la tarde, la mar completamente en calma, calma chicha, como se le conoce, no había tormenta, era todo tranquilidad, y se pensó que el capitán, bueno, pues estaría poniendo orden, pero el primero en saltar fue el capitán y la tripulación. Los primeros en abandonar el barco, la gente se abría paso a punta de navaja, a punta de pistola, matando, golpeando a niños, quitándole los pocos flotadores que habían dentro del barco. Fue el caos. Y luego la diferencia, como tú bien has dicho, del Titanic y del Sirio, entre el Titanic sabemos que la orquesta estuvo tocando hasta el último momento, que chocó contra un iceberg, que el chico más guapo que había en el barco se muere congelado, y no, aquí estamos hablando de personajes reales, estamos hablando de víctimas reales, estamos hablando de Lola Milanés, que es catalana, hablamos de Maristiani, que es del Masnou, del Masnou, hablamos de Muchirpe, de una playa que es Playa de Poniente, donde había muchos padres buscando a sus hijos, y muchos hijos llorando buscando a sus padres. O sea, fue un crimen, aquello fue un crimen, porque se le negó la ayuda, fíjate, cuando llegaron desde Cartagena los barcos a ayudar, que no se pensaba que la cosa era tan grave, porque además de que desertaran primero la tripulación, el barco quedó, la popa se sumergió, se quedó sumergida, la proa se quedó hacia arriba y los toldos que tapaban el sol, que aliviaba a la gente el calor, los ahogó, no dejó que salieran a respirar. Toda la gente que iba en la popa murió ahogada. Y fue un cúmulo de desgracias, como decimos que se junta el hambre con las ganas de comer, de desgracias y que hay que lamentar, y eso fue lo que ocurrió. Pero hay historias tremendas de la gente que logró sobrevivir, y de verdad que hay cosas que se erizan, ¿no?
En tu libro Playa de Poniente recoges muchas de estas historias. Playa de Poniente es un libro en que, desde una historia ficticia en el momento actual, haces un viaje al pasado, a este 1906, al hundimiento del barco, y con tus investigaciones has ido encontrando casos reales que, cambiando nombres y haciendo, ¿no?, y dibujando un poco los personajes, has ido haciendo todas estas historias, que si alguien tiene curiosidad por conocerlo, pues yo les invito a que adquieran Playa de Poniente. Te lo comento justamente porque estamos diciendo que el Sirio ha quedado súper olvidado. Tu libro Playa de Poniente es uno de los pocos libros, quizá el único, que recoge la historia del Sirio. Evidentemente hay algún documental, Televisión Española hizo alguno, desde Murcia se han hecho reportajes, hay investigaciones, pero si hoy estamos aquí, me han cedido la batuta para que yo esté aquí entrevistándote, en realidad hoy estamos aquí porque justamente por esta injusticia histórica, ¿no? Que desde que tú y yo nos conocemos pensamos que se le ha hecho al Sirio, al no conocerse la historia, decidimos que el 120 aniversario del hundimiento del Sirio era un buen momento para intentar hacer ruido, y aquí estamos hoy con Uriol y con Marina en el Arran de Mar, haciendo sonar un poco lo que pasó. Entonces, ¿por qué no sitúas tú un poquito lo que está pasando este año a raíz del 120 aniversario del Sirio, todo este proyecto que decidimos poner en marcha?
Pues mira, contactamos con personas italianas que les interesó la historia, y a raíz de ahí pues empezamos a hacer presentaciones y explicarle con una película que voy llevando, y voy contando pues quién era el capitán, quién era fulano, quién era mengano, o sea, toda la gente del barco y toda la gente más conocida de también que embarcó, y les iba explicando, y bueno, la verdad es que a la gente pues le quedó encantada. De hecho, en los colegios, que es donde más hago hincapié para que conozcan esta historia, sobre todo para que se haga justicia, porque fíjate que Vicente Huigues salvó a 450 personas en su velero él solo, y no hay ni una sola calle, no hay ni una sola mención. Te metes en Google y pones Vicente Huigues y te sale el nombre de una farmacia. No hay alguien que cuente la heroicidad de este hombre y de todas las rescatadores, porque hubo muchísima gente, no fue él solo, pero que en realidad eso lo debe de saber la gente y lo debe de conocer.
Aprovecho para añadir, ahora que estás diciendo esto, Lola, como aviso a navegantes, a las personas que nos están escuchando, que con todo este proceso que ahora entraremos, de las actividades que estamos haciendo y conociendo personas con las que intentamos pues despertar el interés sobre el Sirio, pues el otro día, Lola, si quieres tú ahora lo amplías, en una presentación que hizo Lola en Torrevieja, en Alicante, Lola Milanés, que era una cantante de ópera de Barcelona, su cuerpo apareció en las playas de Torrevieja días después del hundimiento. Su cuerpo estaba enterrado en Torrevieja y para nosotras nos parecía algo normal, apareció allí está. Resulta que en la presentación, si me equivoco, Lola, me corriges, en la presentación que Lola hizo en San Juan de Alicante la semana pasada, vino una persona del archivo de Torrevieja a explicarle que el cuerpo de Lola Milanés acabó enterrado en Torrevieja porque su familia en Barcelona renunció a repatriar, ¿no?, a llevar su cuerpo a Barcelona, y dijeron que lo entierren ahí, y acabó en una fosa común. Y yo, como dato adicional, estos días en que estoy, pues a raíz del tenor Josep Maristany, que es nada más no, y que tenía 7 hermanos y que, por tanto, familia Maristany es apellido súper famoso en el más no, en el archivo no hay nada sobre él, se perdió, o sea, al final si rascas dices, ay, sí, pues parece que emigró, pero no hay información. Entonces, wow, es el colmo, ¿no?, y la constatación de que esta tragedia quedó en el más absoluto silencio, ¿no, Lola?
Pues mira, por la parte de Lola Milanés, a ella aparece a los 15 días y la reconocen por las iniciales de las enaguas. La entierran allí por el avanzado estado que estábamos en verano, se entierra allí. Pero cuando pueden sacar el cadáver, de hecho, hace poco, hace unos años, que yo no lo sabía, que fue lo que me contó el archivero, se le dice a la familia de trasladar sus restos hacia Cataluña, y dijeron que no. Entonces, como no pagaban, no hacían nada, entonces, que lo que hacen, imagino que eso ocurrirá en todas partes, pues se suman el cadáver, lo llevan al ostario, y esa parcela o ese trozo, no sé cómo se hará en otros sitios, pues se puso a la venta y ahí enterrado pues otras personas. Pero sí, la tumba de Lola Milanés, donde hay fotografías de ella, no de ella, sino de la tumba con su nombre y todo, ya no está. No está porque la familia no han querido saber nada, y entonces pues pasó lo que tú bien has contado. Eso por un lado. Por la parte de Mariciani, fíjate qué pena que murió en la absoluta miseria, porque él pierde la voz a raíz de este accidente. Y hay un disco que está grabado y está en YouTube, por ahí, si ponéis el nombre de él, sale y se oye, hay un disco que alguien, no sé quién, subió a YouTube y está ahí. Pero es una pena que este hombre también muriera en la miseria porque perdió la voz. Él iba con su hermana, con una de sus hermanas, iba a casarse, llevaba también un ajuar muy muy caro, llevaba también bastante dinero y todo se perdió, todo se perdió. Luego el del accidente, él se hace grabar en Cartagena, en una joyería. Nací el 4 de agosto de 1906, pero él pierde la voz, monta una academia allí en Argentina, pero murió tristemente, como digo, en la miseria. Y tengo una persona también que me está haciendo allí unas gestiones para ver si me puede sacar pues algún hilo más, porque desconocemos totalmente más datos al respecto.
Lola, y como comentábamos, este año nosotras nos propusimos dar a conocer y que se hiciera ruido con el tema del Sirio. Para ello planteamos todas estas charlas que tú llevas años haciendo, pues en colegios, en bibliotecas, cada vez que haces una presentación de tu libro. Este año se ha hecho la quinta edición del libro. Lo que hemos hecho es estas charlas, de alguna manera institucionarlas un poquito, vistiéndolas con este aniversario, con esta conmemoración del 120 aniversario. La charla esta, como tú bien decías, se hizo en Murcia gracias al apoyo de la comunidad italiana en Murcia. Se hizo, como decíamos, en Alicante gracias al apoyo de Héroes del Cavite. Se hizo en Madrid con la Asociación Italo-Argentina en Madrid. Estamos pendientes en Barcelona de cara a septiembre, octubre, de que podamos hacerlo aquí. Estamos hablando con la Real Liga Naval Española, con la delegación en Barcelona para hacer esta presentación en el Club Náutico. Estamos hablando con el conocido para todos los que nos están escuchando, seguro, con Agustín Martín Mayofré, para mirar de hacer algún evento en el Centro de Estudios Náuticos en Vilassar. Él nos está sirviendo también de enlace pues con la Facultad de Náutica, con el Museo Marítimo, para ver si podemos pues eso aprovechar, ¿no? Porque claro, mi sorpresa ha sido contactar con Martí, por ejemplo, o contactar con la Real Liga Naval Española y que no sepan de la existencia del Sirio. O sea, cuando tú hablas con gente que trabaja, ¿no?, que pertenecen a la Real Liga Naval Española o que son ¿no?, en el caso de Martí, como es degano de la Facultad de Náutica, y que ellos tampoco sepan que existe el Sirio, pues ya que esperamos, ¿no?, de la sociedad como nosotros, ¿no?, de la gente de a pie. Entonces, Lola, sí que me gustaría que explicaras, porque como llevamos comentando desde el principio, el 4 de agosto es el día clave, es el día donde realmente se cumplen estos 120 años, y así, muy brevemente, antes de que nos echen, vamos a aprovechar el ratito que nos queda, explica un poquito qué evento hay preparado para el día 4 en Cartagena, en Cabo de Palos, en el lugar donde tuvo lugar la tragedia.
Pues mira, el día 4 de agosto se espera que todos los pescadores, porque esto es de ellos, son los protagonistas, que los pescadores, las cofradías van a colaborar, incluso la cena, y van a lanzar ramos al agua. Se va a hacer un pequeño responso con un sacerdote y bueno, van a haber unas pequeñas charlas y una mesa redonda, pues donde se va a hablar, donde va a intervenir un buzo para que hable del estado del pecio, cómo está ahora mismo el barco debajo del agua. Va a hablar pues un historiador y bueno, vamos a rendirle homenaje a toda aquella gente que salvó a las víctimas del Sirio, los que llevaron a la playa tanto a vivos como a muertos. Y es de lo que se trata, rendirle homenaje al Sirio y que esta historia, intentarla, que la gente la conozca y que sepa qué es lo que ocurrió ese 4 de agosto de 1906.
Realmente, Lola, muy muy interesante. Ahora llego yo y os echo, ¿eh? Os he hecho venir y ahora os he hecho, ¿eh? Lola, muchísimas gracias por atendernos aquí en el Arran de Mar, por contarnos esta historia tan tan desconocida y tan importante que se conozca, ¿eh?
Invitados estáis ahí, si os apetece, a Cartagena, 4 de agosto, Cabo de Palos. Y nada, ahí tenéis vuestra casa y os espero y ahí os apetece. Que participéis también, pues encantados. Y muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de algo que no tiene necesidad de ser contado, que se tendría que saber.
Perfecto, Lola, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Un abrazo.
Gràcies, una abraçada. I bé, Marta, moltíssimes gràcies també per venir, per estar aquí amb nosaltres, per haver conduït també aquesta entrevista, aquesta xerrada sobre aquesta història del Sirio. És que no ho podia haver fet ningú millor que tu, Marta, que vas estar anys aquí amb la Ram de Mar. De fet, jo et vaig prendre el relleu, i per tant, Marta, recordo quan vaig arribar, les primeres paraules que em vas dir és tranquil, perquè la gent de la Ram de Mar, els companys que tindràs, t'ho posaran tot tan fàcil, són tan macos i tan bona gent, que jo n'estic encantat. I ara puc dir que jo també, que he conegut una gent meravellosa, m'ho vas dir i realment, Marta, era veritat.
És que jo no enganyo mai a ningú. Igual que ara no us enganyo quan us dic que el que estem fent val molt la pena i que us convido a que ens seguiu. I la que està superagraïda d'estar avui aquí sóc jo, de veritat, de tot cor. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Marina.
Un plaer, Marta, que hagis tornat.
Encantadíssima, ni que sigui així de passada. Doneu una abraçada a la resta de l'equip.
I ho intentarem. Moltes gràcies, Marta, i moltes gràcies, Oriol.
Gràcies, Marina.
Ara sí, recta final de la Ronda Mar i fem parada al Delta de l'Ebre per saber quina és la millor opció a l'estiu, l'aire condicionat o el ventilador. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb un electricista especialitzat en el tema, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Jordi Vila, gerent i electricista de l'empresa Vilarrius SL, per saber quina és la millor opció a l'estiu, l'aire condicionat o el ventilador. Jordi, benvingut a Ran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Jordi, quan arriba aquesta calor forta que estem vivint estos dies, la pregunta és inevitable, no? Aire condicionat o ventilador? Si et sembla, comencem explicant com funciona cadascun. Què fa exactament un ventilador i què fa un aire condicionat?
Vale, mira, en aquest cas, per poder parlar o seccionar una mica cadascun dels dos aparells, que és el que fa, bueno, quina utilitat té al dia a dia, veiem que, començant per la part del ventilador, el que s'ha de tindre, o s'ha de tenir molt clar és que un ventilador no refreda l'aire, vale? El que fa és un corrent d'aire sobre l'entorn al qual nosaltres estem habituats a sentar-nos o a estar còmodes, d'alguna forma, i el que fa és fer una ajuda o accelera el que és l'evaporació de la nostra suor. Llavors, clar, a nosaltres quan ja directament es baixa aquesta suor, notem una sensació tèrmica que diem, ostres, que bé estem, i clar, realment l'únic que ha fet és baixar 2 o 3 graus el que és la pròpia temperatura del nostre cos.
Llavors, el ventilador no refreda l'aire, sinó que només lo mou, no?
Exactament, el ventilador l'únic que fa és remoure l'aire que hi ha a l'habitació, a la sala, on estigues en aquell moment. I respecte a l'aire condicionat, vale, aquest sí que està remarcat que baixa la temperatura. Vale? Realment, l'aire condicionat funciona com si fos un frigorífic, vale? Absorbeix la calor de l'interior de l'habitació, o en la sala, on estiguéssim, i la llença a l'exterior mitjançant un intercanvi d'estat del gas refrigerant, que el que fa és que extrau la calor interior i l'expulsa a l'exterior i injecta fred a la part de la segona estem, vale? Llavors, clar, a part de baixar la temperatura, tenim un aire que quan surt de l'esplit, la màquina de conductes, el que sigui, és un aire que és filtrat, fresquet, i a més, el tema més important de cara a l'estiu és amb una baixada de la humitat relativa que tenim a la sala.
Clar, i això suposo que a nivell de consum fa que sigui una diferència bastant gran, no?, en el que es gasta i al final el que s'ha de pagar.
Sí, evidentment, a veure, si parlem en quant a consums energètics d'un aparell o un altre, evidentment el que guanya clarament és el ventilador, ¿vale? Perquè estem parlant que un ventilador ens consumeix entre 20 i 70 watts, ¿vale?, a ple règim, entre posem una, dos o tres velocitats el que tingui el ventilador, ¿vale?, i un aire condicionat, clar, estem parlant d'entre 500 i 2.000 watts, depenent de la potència frigorífica que tinguéssim seleccionada en la sala que tenim.
Clar, depenent també del rato que fiques l'aire condicionat, de la temperatura. I ara que hem tret el tema de la temperatura, quina seria la ideal? Perquè, clar, cadascú la fica a la que li sembla, també.
Sí, a veure, jo sempre aconsello, en aquest cas, posar una temperatura entre 25 i 26 graus, ¿vale?, per no disparar el que és el consum energètic i realment estar una sensació ambiental bé, ¿vale?, perquè perquè al final la calor no és tampoc la temperatura, és més ben aviat és la humitat que tens, vale? Quan nosaltres en una sala llevem ja la humitat que hi ha, si baixem la humitat del 90, el 80, el 70, el 60%, ja ens notem que estem frescos i estem bé, encara que la temperatura de la sala estigui a 26 graus, perquè és la humitat el que realment ens molesta a tots.
I entenc que també això, l'aïllament de la casa, és a dir, la forma de com està feta la casa, té un paper important.
Sí, has de tenir en compte que si una casa està mal aïllada, vale, l'aire condicionat, o el ventilador, però en aquest cas l'aire condicionat, haurà de treballar el doble, perquè clar, està gelant les parets, està gelant l'ambient, i aquell fred que no és capaç de retindre dins de la sala, s'escaparà. Llavors, clar, la màquina està tota l'estona funcionant al màxim règim per a poder arribar a la temperatura seleccionada.
I la mida de l'habitació on està l'aparell, tant un o l'altre, suposo que també depèn, com si els hi toca molt el sol o no a la sala o a l'habitació en concret.
Sí, a veure, són diversos paràmetres a tenir en compte quan se fa una instal·lació o s'ha de fer un càlcul d'una instal·lació. Perquè, clar, hem de mirar si és un àtic, si és una planta baixa, si les parets i les finestres estan aïllades. Hem de revisar també si, d'alguna forma, és una sala molt gran o és molt petita. I, clar, tots aquests paràmetres definixen al final la potència frigorífica que necessites per a poder arribar a la temperatura que realment vol el client.
I segons de tots aquests paràmetres, tu, Jordi, com a professional, què surt més a compte? Tu què aconselles?
A veure, clar, és que això és una mica relatiu. Jo sempre aconsello, a veure, si pots utilitzar les dues tecnologies és el millor, vale? I em diràs com? Doncs bé, és molt fàcil. Si tens un ventilador de techo i tens un aire condicionat, l'ideal sempre és engegar l'aire condicionat, baixar aquella temperatura, baixar aquell ambient, el que és l'humitat, i a partir d'aquí, una volta tens l'habitació fresqueta i la tens correcta, engegar el ventilador perquè vagi removent aquell aire, perquè així la sensació tèrmica serà igual que si estigués l'aire condicionat funcionant i al mateix temps estalvies molta energia.
Així que l'ideal és combinar aquestes dues possibilitats.
Sí, se pot, sí. Ara, si no és possible combinar les dues tecnologies, perquè la majoria de gent el que fem és que quan posem l'aire condicionat no posem un ventilador de techo, ¿vale? El que fem és posar l'aire condicionat o posar el ventilador de techo. Llavors, clar, si es poden combinar les dues és la fórmula perfecta, però si no es pot combinar, doncs llavors és l'ideal per a mi, penso que per salut i en aquestes calors que estem patint tothom, l'aire condicionat és el més ideal.
I ara que has obert este meló de ventilador de sostre, claro, trobem diferents ventiladors, no? De taula, de peu, de sostre, hi ha diferències entre ells, entenc?
Sí, a veure, el que és lo de taula i de peu, ¿vale? És un ventilador que el que fa és simplement el connectes a un endoll on vols i te'l poses de cara a tu mateix, per dir d'alguna forma, i trau un caldeu d'aire, ¿vale? Però és el que he explicat abans, que el que fa és ressecar la teva suor pròpia i nota aquella, no, que bé que estic, 2-3 graus menys, estic bé, però no estàs gelant l'ambient, ¿vale? Al tirar de la zona del caudal d'aire, tornaràs a tenir calor, ¿vale? Llavors, si és un ventilador de techo, és el més ideal, si és autoritzar un ventilador, perquè remou tot l'aire de la pròpia habitació o de la sala on estigues, a no ser que sigui una sala molt gran, perquè és un caudal constant per tota la sala, no és com el ventilador que va enfocat només en una sola direcció. A part que el consum energètic és menor i fa menys soroll.
Molt bé, doncs així deixem de triar ventiladors, el de sostre sempre.
Sí.
Perfecte. I claro, ara canviant a l'altre, a l'aire condicionat, pel que fa a la seva instal·lació, claro, requereix més inversió que no pas comprar un ventilador i que te l'instal·len, que bueno, al techo ja és una mica més d'instal·lació, però encara així és més fàcil i pràctic que no instal·lar-te un aire condicionat. Quin és el procediment?
A veure, per fer una... Bé, el ventilador és fàcil, no? Compres endolles i el poses sobre la taula i ja està, no? L'aire condicionat sempre requereix una mica una petita obra, ¿vale? Sempre necessites també d'un professional per a autoritzar, per a poder fer la instal·lació i, clar, estem parlant que té... Si és, per exemple, una màquina que es diu de conductes, o si el pis està preparat per a poder posar una màquina de conductes, doncs, bueno, tens que muntar la conducte, tens que passar la tuberia... tens que fer algun traspàs, alguna cosa d'altes, depèn, no? Si està el pis preparat no hi ha tanta feina, és només aprofitar el que ja ha preparat. Però si és en un split, que és el més habitual que la gent compra, perquè és la part més econòmica en quant a aparell, clar, requereix muntar un split a una paret, has de fer una petita obra que només sol ser fer un traspàs de paret a l'interior a l'exterior, perquè la unitat interior porta uns tubs que van connectats a la unitat exterior, i clar, per a poder passar a la unitat exterior aquesta comunicació entre màquines i el que és el propi gas refrigerant per a fer l'intercanvi fred-calor, has de fer aquesta petita obra. Sempre és més costós, evidentment, l'split, i clar, no pot ser qualsevol, has d'estar qualificat per a fer-ho.
Uh-huh. I ara, claro, si no està a la casa, s'ha de ficar d'aquesta manera en la bomba de calor, diguéssim, però i ara hi ha moltes cases i ja l'aire és centralitzat.
Sí, és la de conductes. Hi ha moltes cases, pisos que estan preparats amb l'aire de conductes. És laboriós, però no en requereix de tanta obra. Per què? Perquè la majoria de les cases o de pisos que s'han estat fent durant aquests últims anys ja han posat les tuberies, han posat els cables, han posat tot per a que no s'hagi de fer cap tipus d'obra, simplement connectar i ja està.
Uh-huh. Jordi, per anar acabant, quins errors comuns fa la gent quan compra o fa servir aquestes dues tecnologies?
Bueno, un dels errors més grans que fa la gent és que, per exemple, deixa un ventilador a una sala o a un lloc funcionant. El ventilador no refreda, és la part més important que s'ha de tenir en compte, és que el ventilador no gela l'ambient, ¿vale? En una de les coses. En quant als aires condicionats, un dels errors més greus que fa la gent és posar l'aire condicionat a 18 graus per tal de gelar tota la sala i l'únic que aconsegueix és refredar molt més del que realment necessita la persona i consumir una energia molt gran sense realment fer falta d'alguna forma.
Mm-hmm. Pues Jordi, com a resum, si podem combinar les dues tecnologies, molt millor, perquè claro, el que sabem, el ventilador és opció més econòmica, però pel que fa a eficiència de que hemos gelado l'aire, és l'aire condicionat. Però si podem més claro i tenir el ventilador de sostre i l'aire condicionat, molt més que millor, i a part per la butxaca també.
Sí, sí, aprofitar, que seria un consell que donaria, si pots tenir les dues tecnologies, l'ideal és, per exemple, engegar la màquina a l'esplit, el que sigui, durant una hora abans d'anar a dormir, i una volta fes tota l'habitació fresqueta, parar-lo i engegar el ventilador i que vagi removent l'aire. Per a aquelles persones que no tenen la possibilitat de tenir les dues coses i que només tenen l'aire condicionat, el consell que es donaria és posar doncs, entre 25 i 26 graus abans d'anar a dormir, i posar l'aire condicionat en modo deshumidificador, perquè el que fa és que la màquina no funciona per temperatura, sinó que funciona a través de temps de treball. Llavors el consum baixa i pots dormir realment molt bé, consumint molt poc.
Mm-hmm. Pues Jordi, apuntadíssim a tots aquests consells que ens acabes de donar, perquè són molt necessaris ara que ens trobem en aquesta calor que fan aquests mesos que ens esperen encara, que ha d'arribar encara lo bo. Jordi, moltíssimes gràcies per haver connectat a la trucada del programa i tenim apuntat tots els teus consells.
Molt agraït a vosaltres per la vostra invitació que m'heu donat i per poder explicar una mica escolta el camp. Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Molt bon dia. Adéu.
Doncs, Marina, a mi ja m'ha quedat claríssim. Aire condicionat primer per a gelar l'estància i després ventilador de sostre. Tu ja ho tens apuntat?
Ho he apuntat, però crec que encara hauré d'instal·lar el ventilador de sostre. Moltes gràcies, Cel.
Vine'm a buscar. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure
balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 8 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. El matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu arc i ets tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam deixar pas ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem quan ens perd l'instint. Som dos gats que fugim saltant terrat. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem la roba és quan tenim superpoder i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.